Bé, bon dia a tothom. Començarem aquest quart congrés d'Història de Girona sobre la Girona del Barroc i que també està dedicat a la memòria al centenar de Santiago Sobrequés Vidal en ocasió del centenari del seu naixement. L'Institut d'Estudis Gironins ja fa anys que va organitzant aquests congressos d'Història de Girona. Aquesta idea va sortir per intentar evitar una mica que tots els volums dels annals fossin miscel·lanis. Ens va semblar que a vegades aquestes revistes potser tenen poca sortida pel fet que una persona s'interessa només per un article dels que hi ha, perquè tots els articles són molt variats. Aleshores van pensar que estaria bé, de tant en tant, fer uns anals més monogràfics, que tingués un tema central, i aquest tema podria ser això, la història de Girona. Per això ja se n'han fet diversos. El primer es va fer a l'any 2000, que era, es titulava Girona, 1000 anys d'història. Es va publicar en els anals número 42 del 2001. Després se'n va fer un altre, el 2003, que era un congrés dedicat a la catedral de Girona. Es va publicar en els anals 45 de l'any 2004. El penúltim es va fer l'any 2009, va ser el tercer congrés d'història de Girona dedicat a la guerra del francès. Concretament es titulava Guerra i poder en terres de frontera, 1792-1823, en el bicentenari de les guerres napoleòniques. Aquests anals es van publicar en el volum 51 de l'any 2010. I després d'haver fet aquest, ens va semblar que seria una bona idea fer un congrés sobre el barroc. Ens semblava que era un tema que es mereixia que se'n parlés, i en aquell moment teníem la intuïció que poder no ha estat encertada, que hi havia gent treballant i que hi hauria comunicacions abundants. Ja n'hi ha hagut, però poder no tantes com esperàvem. De totes maneres, suposo que serà un congrés interessant per tots vosaltres i, per tant, ja començarem ara sense gaires més preàmbuls. Després, avui a les 12, hi haurà la presentació dels anals que acaben de sortir ara, els anals número 52, que és una miscel·lània d'homenatge a mossèn Gabriel Roure i que la presentació la farà el doctor Jaume de Puig. Ara comencem doncs, ja amb el primer ponent, qui agraïm que hagi acceptat participar en aquest congrés, el doctor Antoni Simón, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà de Girona a la Catalunya del Barroc.
Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, voldria donar les gràcies als organitzadors d'aquest quart congrés d'Història de Girona per la confiança que suposa la invitació a pronunciar aquesta ponència, ja que, de fet, fa més de 25 anys que vaig deixar la recerca sobre la història de Girona. Això no em fa oblidar prou que, a mitjans dels anys 70, les meves primeres passes en la investigació històrica les vaig fer a cavall entre Barcelona i Girona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, la Biblioteca de Catalunya, però també els arxius municipal i diocesà de Girona. I en aquests últims, de la mà i amb l'amistat de Josep Clara. I avui que tinc l'oportunitat de fer-ho a Girona, vull expressar d'una manera pública el meu reconeixement a l'amic historiador Josep Clara, la persona que, sens dubte, ha investigat més i millor sobre el passat de Girona. En qualsevol altra ciutat, la seva impressionant i rigorosa tasca de recerca i de divulgació feta durant més de 4 dècades hauria merescut un alt reconeixement ciutadà i institucional. Però Josep Clara, a banda de la gran consideració i respecte que li han otorgat els lectors dels seus llibres i articles, entre els quals jo m'incloc, només ha rebut el reconeixement públic i institucional de les pedres de la Girona medieval, aquelles però que tant ell estima i admira. Encara que, tal com he dit, em vaig allunyar ben aviat de la investigació sobre la història de Girona Sempre he seguit amb atenció les publicacions i recerques realitzades sobre la història de la ciutat on vaig nàixer i on hi soc arrelat. Aquest seguiment bibliogràfic em porta a la primera constatació d'aquesta ponència. El coneixement que tenim de la Girona de l'època del Barroc, que en un sentit històric estricte caldria circumscriure grosso modo al segle XVII, però que en un sentit més cultural i artístic caldria perllongar al segle XVIII, continua fonamentat principalment en la tesi doctoral de Joan Busquets sobre la crònica de Girona i de Real, la qual, llegida en el curs 1989-90, seria editada per les publicacions de l'Abadia Montserrat 4 anys més tard. Una tesi, però, no oblidem que era bàsicament l'edició de dita crònica, tot i que comptava amb una àmplia contextualització d'aquesta, on, a més de l'autor i el text, eren estudiats alguns aspectes de la vida política i religiosa de la Girona del segle XVII. No vull desmereixer les velles aportacions puntuals de Julián de Chies, Celestí Pujol i Camps, Enric Claudi Girbal, Emili Giral, o les més noves, de Cometa, si es vol, de Narcís Castell, Josep Clara o Xavier Torres. Però aquesta penúria de recerques fa que avui dia encara en siguin molts desconeguts, molts períodes i moltes temàtiques del 600 gironí, cosa que fins i tot passa en un àmbit generalment ben treballat i controlat de la història local, com ho sol ser el biogràfic. Així, només fa molt poc temps m'he donat que el personatge gironí, sens dubte, amb més projecció de l'etapa barroca, és pràcticament ignorat per la historiografia gironina i resulta totalment desconegut a nivell ciutadà. Aquest personatge és el jesuïta Francesc Guerau, nascut a Girona l'any 1640 i vinculat a una nissaga de notaris i de mercaders de la ciutat. Francesc Guerau, que es va formar al Col·legi de Sant Martí i va ingressar l'any 1655 a la Companyia de Jesús, és un dels filòsofs i pensadors polítics més importants i més influents de la Catalunya i de l'Espanya de la segona meitat del segle XVII. Catedràtic de Teologia al Col·legi de Betlem de Barcelona, Guerau va ser després rector dels col·legis de Montsió, a Mallorca, Barcelona, Urgell i Saragossa, essent la seva producció filosòfica i sobretot de pensament polític profusament divulgada i citada en els cercles acadèmics, polítics i cortesans de l'època. Així, per exemple, el primer volum de la seva trilogia, El sabio instruido de la naturaleza, en 40 màximes polítiques i morales, que fan un tipus de forma a l'obra semblant a la que anys enrere havia fet Saavedra i Fajardo, va ser editat per primera vegada a Barcelona l'any 1675, però va tenir successives impressions a Madrid, 1667, Lisboa, 1687, València, 1690, Barcelona, 1691, Saragossa, 1704, Madrid, 1709, Saragossa, 1710, etc. I una projecció bastant semblant van tenir altres llibres d'aquest jesuïta gironí que va morir l'any 1701 a Barcelona. Però el que em sembla més important és que no solament desconeixem molts períodes, temàtiques i personatges de la Girona del Barroc, sinó que desconeixem la lògica històrica del període. És a dir, com la dinàmica gironina s'encabeix i s'interrelaciona amb els desenrotllaments històrics més generals, els quals a vegades tenen com a referència el Principat o a vegades un marc encara més ampli. I el propòsit principal d'aquesta ponència serà plantejar una sèrie d'interrogants a partir dels quals es podrien endegar recerques que incardinessin la història general del període amb la casuística i la dinàmica particular de Girona. Com a punt de partida d'aquest plantejament, agafo l'indicador demogràfic. L'evolució de les bases demogràfiques em proporciona un punt de partida per comparar la trajectòria gironina amb el moviment general català del període. D'una banda, en aquest quadre número 1, he posat les xifres totals de població del Principat conegudes per al període modern, sense els comtats de Rosselló i Cerdanya, només el Principat a nivell estricte, xifres que provenen dels recomptes generals o d'altres parcials amb les consegüents extrapolacions. Com he sabut, de recompte general hi ha el del 53, el del 1717, el 1787 26 i 55 són recomptes d'alguna manera parcials, els quals d'alguna manera s'ha extrapolat les xifres. I a baix he posat l'evolució dels índexs de baptismes a partir dels quinquenis de les 5 parròquies que van ser, en el seu moment, com se sap, Mercadal està actualment d'alguna manera perduda, Catedral, Sant Feliu, Mercadal, Santa Lluïsa i Sant Pere, dels quinquenis que Francesc, Candarà i Camín va comptabilitzar dels baptismes. Aquests índexs de naixements, juntament amb les xifres d'alguns fogatges i recomptes rectificats i alhora contrastats, em permeten, com dic, comparar l'evolució poblacional gironina i la catalana. Les xifres de la població catalana, d'alguna manera, són meves, són els fogatges rectificats, unes xifres més altes que les de Jordi Nadal, però bé, en tot cas, esgafi les de Nadal o esgafin d'alguna manera les meves que proposo a partir d'una rectificació de les taxes de baptisme, el que no varia d'alguna manera és les fases i les trajectòries. Creixement la segona meitat del segle XVII, del segle XVI i començaments del XVII, fase crítica en els anys centrals del segle XVII i llavors una etapa de creixement en les dècades finals del XVII que es perllongaria al llarg de la centúria del XVIII. Els índexs, en canvi, de naixements de Francesc Candarà, un indicador més bo fins i tot, tant o més bo que els fogatges, en canvi, ens donen d'alguna manera una trajectòria molt diferent. L'índex 100 del període 1575-79, de fet, doncs, mai és superat i hi ha una baixa en el segle XVII i un període més aviat d'estancament o lleugera baixa en el segle XVIII. En definitiva, la trajectòria gironina i la trajectòria catalana divergeixen profundament. La lectura general, en definitiva, que sorgeix de la comparació d'aquestes estadístiques és ben clara. Mentre que durant aquest període de més de dos segles el conjunt de la població del Principat experimenta una clara tendència a l'alça, que només va ser interrompuda en una fase llarga per la crisi dels anys centrals del segle XVII, l'evolució gironina mostra una tendència a la baixa. I especialment destacable resulta que en dues fases claus del redreçament de les bases humanes i materials del Principat del període modern, com ho són les dècades de la segona meitat del segle XVI i també les corresponents a finals del segle XVII i la centúria del XVIII, la trajectòria gironina divergeix clarament de la catalana. Després de copsar aquestes diferències a nivell de la trajectòria general demogràfica, intentaré analitzar més en detall cadascuna de les etapes, posant en relació el comportament poblacional amb els factors de tipus econòmic i político-militar. Això amb la intenció de plantejar els interrogants que haurien de permetre descobrir la lògica històrica gironina i les seves dissemblances amb la catalana. Començo amb l'etapa de finals del segle XVI fins a 1630 aproximadament, que és quan hi ha un gir de l'economia i la demografia catalana és ben clar. Com he sabut, a les dècades finals del segle XVI són per Catalunya una etapa d'expansió econòmica i demogràfica. L'augment de la producció agrària i manufacturera, la reconquesta dels mercats italians per mercaders catalans, la nombrosa immigració occitana que arriba a les terres del Principat, en són alguns dels elements que ho certifiquen. És cert que en el llindar dels 600 es poden percebre els primers símptomes d'esgotament del cicle expansiu que havia fet sortir Catalunya de la crisi del segle XV. Però no serà fins la tercera dècada del segle XVII quan es produeixi un canvi de signe negatiu en els indicadors demogràfics i econòmics. Tanmateix, pel que fa a la ciutat de Girona, els índexs de naixements, tal com hem vist, ens apunten una trajectòria a la baixa ja d'ençà els anys 70 del segle XVI, i també alguns indicadors de l'economia productiva, com ho seria l'impost de la bolla estudiat per Xavier Torres, reflecteixen la caiguda de la que havia estat la principal activitat manufacturera de la ciutat, la draperia, la qual va entrar en declivi en les tres darreres dècades dels 500 i va accentuar la seva davallada en les primeres de la centúria següent. En definitiva, l'evolució gironina es desmarca de la dinàmica general positiva catalana d'aquell període i tot fa pensar en una mala adaptació a les transformacions que experimenten les economies urbanes a finals dels 500. Aquestes transformacions serien 1. L'augment de la competència de les manufactures estrangeres. 2. El progressiu control del capital mercantil sobre les activitats productives. 3. L'esgotament de l'estímul de la demanda interna i l'augment del pes de la demanda de les exportacions orientades cap a la Mediterrània. 4. I molt important, la reorganització territorial, poblacional i econòmica del Principat a partir del reforçament de Barcelona com a capital econòmica del país, constituint-se la ciutat comtal en un centre o pol que distribuïa a les localitats pròximes de la seva primera i segona corona urbana les primeres fases de la producció manufacturera, però que controlava les seves fases finals i, sobretot, la seva comercialització. Caldria realitzar, especialment a través de la documentació notarial i de les comptabilitats d'artesans i mercaders, una recerca per veure com aquests canvis van impactar en la producció i en la comercialització de la draperia gironina, la qual, almenys fins a l'equador de la centúria dels 500, mostra prou signes de vitalitat. Així mateix, una exploració de la documentació notarial i municipal hauria d'identificar i estudiar les nissages principals de la classe dirigent gironina d'aquell període, per veure com el poder municipal va reaccionar als canvis i reptes de la nova conjuntura que acabo de descriure. Perquè, de fet, gairebé no en sabem res de la classe dirigent, em refereixo política i econòmica, de la Girona dels segles XVI i XVII, la qual, a nivell de Barcelona i d'altres ciutats catalanes, va experimentar durant aquestes centúries importants transformacions, com ho serien la fusió de les antigues oligarquies del patriciat urbà amb la petita i mitjana noblesa catalana, que des del segle XV es va urbanitzar, o també la incorporació a dites classes dirigents urbanes de professions liberals en ascens, metges i juristes especialment. Només el tema de l'admissió, l'any 1601, de la noblesa en el govern municipal de la ciutat està convenientment estudiat per Joan Busquets. En aquesta anàlisi de la segona de les trajectòries comparades, em centraré en el període de les dècades dels anys centrals del segle XVII, quan s'experimenta aquesta etapa crítica general en la demografia, en l'economia catalanes, més o menys 1630-1660. Com he sabut, les tres dècades que van del 1630 al 1660 constitueixen una etapa crítica en la demografia i l'economia catalanes. La pesta mediterrània del període 1650-54 i la Guerra dels Segadors són els dos factors claus en l'agreujament d'una conjuntura que pels volts de 1630 sembla haver entrat en una fase crítica. A Girona, la pesta que castigà la ciutat l'any 1650 se'n va emportar a l'entorn d'un miler d'habitants, estudiat per Josep Clara, entre d'altres. Això voldria dir entre un 15 i un 20% del total de la població, un percentatge força similar al que perderen d'altres ciutats catalanes. Igualment, Girona i el seu interland van patir els efectes de la guerra franco-espanyola desfermada el 1635 i no finida fins al Tractat dels Pirineus del 1659. Com la majoria de les contrades del Principat i dels Comtats, la guerra va provocar a Girona i a la seva zona d'influència grans destrosses en els sectors productius, períodes de dificultats alimentàries, entrebancs en el comerç, endeutaments de les ciutats i de les pagesies, grans trastorns monetaris, etc. Crec que el principal element diferencial d'aquesta etapa crítica dels anys centrals de la centúria és que mentre a nivell del Principat constitueix una fase cronològicament acotada de la davallada, en el cas de Girona és la perllongació d'una regressió iniciada ja a finals del segle XVI i que després, també a diferència de la trajectòria general catalana, no té una fase de recuperació durant les quatre darreres dècades del segle XVII. A nivell de l'evolució política, i gràcies sobretot als treballs les aportacions de Joan Busquets, que han ampliat els vells treballs de Celestí Pujol i Camps i Julián de Xia, coneguem la dinàmica gironina durant els anys de la Guerra dels Segadors. Tot sembla apuntar que, com la majoria de les ciutats i viles del Principat, la dinàmica política de Girona anà a remolc de la seguida per les institucions radicades a la capital catalana i guiades per la classe dirigent barcelonina. En això no hi ha cap diferència. Hi ha, però, un tema en aquests anys centrals del segle XVII que caldria investigar a fons i que ens pot donar elements explicatius sobre la llarga davallada gironina del segle XVII. Aquest tema, per mi crucial, és el tema de les emissions monetàries i de l'endeutament municipal. Sabem que ja a finals del segle XVI, davant els símptomes de la crisi de les activitats manufactureres i mercantils, el Consell de la Ciutat inicia una política de grans emissions de moneda de billó amb l'objectiu d'intentar mantenir el tren expansiu anterior i finançar alhora la municipalització de les carnisseries, peixateries i molins. Es tractava d'emissions monetàries amb un baix contingut d'argent i, per tant, amb un valor nominal molt superior al valor intrínsec de l'aliatge. Indubtablement, les 241.000 lliures que sortiren de la seca de Girona, tal com al seu moment ja Botet i Sisó, després Vilar i altres autors, van remarcar entre 1599 i 1617, estem parlant d'una quantitat equivalent a més de 40 vegades el pressupost anual ordinari de la municipalitat, proporcionaren enormes beneficis a curt termini. Però també ben aviat aparegueren els fenòmens de l'alça de preus i la consegüent pèrdua de competitivitat de les manufactures autòctones, la depreciació del billó i l'atresorament de monedes d'or i d'argent, així com la crisi de les finances municipals, les quals, acostumades a pagar els seus deutes i censals amb emissions de billó, després no trobaren creditors davant la depreciació d'aquest. Significativament, en un memorial sobre la situació monetària del Principat, fet amb motiu de les Corts de 1626, es comparava Girona amb Castella, on la inflació del billó havia desballestat, en aquells moments ja, el teixit econòmic durant aquelles primeres dècades del segle XVII, afirmant, dit memorial, que la tenen los menuts en gran apreto i molt empenyada. I tot sembla indicar que durant els anys de la Guerra dels Segadors aquesta dinàmica s'agreujà, ja que, segons els estudis de Miquel Crusafont, Girona fou després de Barcelona la ciutat catalana que feu unes emissions més voluminoses de moneda de billó i a gran distància de les demés. Les raons d'aquestes grans emissions de billó durant els anys centrals del segle XVII, entenc, derivarien de que, amb el panorama d'una activitat manufacturera i comercial empetitida, la fabricació de la moneda apareixia per al Consell Municipal com l'únic expedient per fer front a la fiscalitat creixent dels anys de guerra i a l'endeutament arrossegat, això, però, a costa de soscavar encara més les bases de l'economia productiva. Caldria investigar a fons la política monetària i financera seguida pel Consell Municipal i veure, sobretot, a quin seguit d'interessos, tant públics com privats, va respondre. La tercera etapa que voldria analitzar seria la que iria de 1660, les dècades finals del segle XVII, fins al XVIII, ja ben entrat, fins al 1800, posem. Després de la contracció d'aquests anys centrals de la centúria del XVII, les bases humanes i les estructures productives del Principat van experimentar, com és sabut, en aquestes dècades finals del XVII, una clara tendència a la reconstrucció i a la renovació. Pierre Vilar va definir aquest darrer període dels 600 com el d'un segon redreçament català comparable al que es va produir després de la crisi del segle XV. Aquesta represa, que es va produir en el marc general d'una fase d'estabilitat monetària que seguí les tensions inflacionistes del període de la Guerra dels Segadors, no va afectar, però, igualment, tota la geografia del Principat, ni tampoc va estar mancada de límits ni d'anys crítics. Però, en general, aquesta arrencada de la demografia i de l'economia catalanes va ser sòlida i transcendent, que es perllongaria al llarg de la centúria del XVIII després del parèntesi que van suposar els anys de la Guerra de Successió. Aquest llarg cicle que transformà decisivament l'economia i la societat catalanes, tot posant els fonaments de la seva modernització i industrialització contemporànies va ser possible gràcies a un seguit de factors i processos que sintetitzaré d'una manera molt sumària. Primer, una clara creixença demogràfica, que fa que a començaments del segle XVIII el conjunt de la població del Principat s'acosti als 700.000 habitants, xifres meves a l'alça rectificades respecte a les de Nadal, i que a finals d'aquesta centúria hagi esventrat el sostre del milió de persones. Una trajectòria que, com es veu en la primera meitat aquests histogrames de dalt del quadre que reflecteixen l'evolució dels índexs de baptismes, hauria portat a que la població del Principat es dupliqués en el segle XVIII. A l'índex 100 hauria passat a un índex 202 a finals del XVIII. En segon lloc, acompanyant aquest creixement poblacional, es produeix una extensió, intensificació i especialització de conreus. En tercer lloc, també en aquest període, hi ha una reestructuració de la manufactura tradicional que s'especialitza territorialment, un procés que d'ençà la quarta dècada del segle XVIII anirà acompanyat de l'emergència, a partir del centre barceloní, de la manufactura cotonera, la qual anuncia l'inici d'una activitat industrial centralitzada i una nova organització capitalista del treball. En quart lloc, i molt important, a partir de les exportacions de la fruita seca i dels productes vitícoles, l'aiguardent en especial, l'economia catalana, ja des de finals del XVII, s'integra en els grans circuits del comerç mundial, especialment en els del món atlàntic. Un dinamisme comercial que igualment es pot copsar, això potser ja més en el segle XVIII, tant a escala interna catalana com a nivell peninsular. I finalment, també, d'ençà els anys finals del segle XVII, la societat estamental catalana d'antic règim va experimentar un intens procés de diversificació i mobilitat que acabaria esbardellant les estructures socials fonamentades en el privilegi, tot imposant-ne unes altres basades essencialment en la riquesa. La trajectòria gironina divergeix radicalment d'aquestes característiques de creixement i modernització que acabo de detallar. Pel que fa al comportament poblacional, i tal com hem vist anteriorment, els índexs de naixements ens indiquen, els que hem vist en el primer quadre, ens indiquen una tendència a l'estancament de la població gironina tant en les quatre dècades finals del segle XVII com durant la centúria següent. En aquest punt, voldria precisar que la caracterització que sovint ha fet la historiografia gironina del segle XVIII com un període d'alça demogràfica no té unes bases sòlides, no s'aguanta. Diversos autors han contraposat els 4.473 habitants que fixa el veïnatge de Campo Florido 1717-18 amb els 8.014 del recompte de Florida Blanca l'any 1787 com a prova d'aquest creixement. Tanmateix, tal com s'han demostrat en diverses investigacions, a escala d'alguna manera catalana i a escala espanyola també, el recompte de Campo Florido resulta molt deficitari i el cas de Girona no sembla escapar-se a aquestes mancances, ja que la taxa de natalitat derivada d'aquesta xifra, si agaféssim els 4.473 habitants, resultaria un 58,57 per mil, que resulta d'alguna manera inversemblant. Molt més convincents, al meu entendre, serien les xifres proporcionals de començaments del 18, 1717-18, en la mateixa data del vecindari de Campo Florido, resultants de les poblacions teòriques que resultarien de considerar unes taxes de natalitat del 45 per mil, sortirien 5.800 habitants aproximadament, o del 40 per mil, potser més defensable encara, 6.500 habitants, és a dir, unes xifres força més altes que no les que fixa el campo, el vecindari, el campo Florido sense més. Altrament, tal com ja han fet notar altres historiadors a partir de l'anàlisi interna del cens de Florida Blanca, un elevat nombre d'estudiants forans residents a Girona pot haver sobredimensionat el total poblacional del recompte de 1787, cosa que vindria confirmada per una taxa de natalitat, si es agafessin aquests 8.014 habitants, segurament una mica massa baixa, un 35,43 per mil, una mica massa baixa. En definitiva, tot plegat ens portaria a augmentar les xifres de començaments de segle i a rebaixar les xifres de finals de la centúria. I, de fet, tal com reflecteix aquest quadre d'alguna manera número 2, els índexs de natalitat de les 5 parròquies, considerat les 5 parròquies totes, per tant, de la ciutat de Girona, amb les xifres d'alguna manera de Can d'Arà, el que dona seria un balanç del segle XVIII pràcticament amb un creixement nul o un creixement molt esquifit. L'índex 100 passaria a un índex 106 d'alguna manera a final de la centúria, i aquest indicador dels baptismes, evidentment, és molt més fiable que no pas l'evolució dels fogatges. En definitiva, Girona mostra durant el segle XVIII, mentre una tendència a l'estancament, pràcticament, mentre que la sèrie catalana, que està dalt, d'alguna manera ens indica que la població d'alguna manera es multiplicaria per dos. Una mediocritat en l'evolució de les bases demogràfiques cal dir que tindria una correlació en les econòmiques, car ni en les dècades final dels 600 ni tampoc durant la centúria dels 700 hi ha símptomes de redreçament de la manufactura local després de l'etapa barroca. Girona, en aquest període, seria bàsicament una ciutat de consum i de distribució. Les causes d'aquesta trajectòria diferencial gironina respecte a l'evolució general del Principat en la fase que s'inicia després de la crisi dels anys centrals del segle XVII són, al meu entendre, essencialment dues. En primer lloc, tot sembla indicar que Girona inicia aquesta etapa en una posició demogràfica i econòmica força més feble que no pas altres centres urbans catalans. D'una banda, la davallada de les seves bases humanes i de la seva economia productiva tenia un recorregut força més llarg, car s'havia iniciat ja en les dècades finals del segle XVI. Altrament, hi ha indicis per pensar que el desacabell monetari i l'endeutament municipal semblen també estar a un nivell força més alt que les altres ciutats del Principat, encara que això hauria d'estar confirmat i mesurat per un estudi comparatiu en aquest moment no disponible. La segona raó d'aquesta trajectòria diferencial en aquesta etapa posterior en els anys centrals del segle XVII és, al meu entendre, que aquest punt de partida, ja prou negatiu, s'hi afegiria un llast enorme i durador en el temps. El derivat del nou paper geomilitar que agafaria la ciutat després de la Guerra dels Segadors i del Tractat dels Pirineus. Un cop perdudes les fortaleses del Rosselló per la monarquia espanyola, Girona es convertí en la clau de la frontera del nord-est de la península i en un punt vital per la defensa de Catalunya durant les guerres franco-espanyoles de la segona meitat del segle XVII i també després durant la Guerra de Successió, patint 6 setges en el curs de 6 dècades, 1653, 75, 84, 94, 11 i 12. Diversos memorials i cròniques coetànies ja van explicitar les negatives conseqüències de la persistència d'aquesta situació de guerra o d'amenaça de guerra. Així, per exemple, pel vols de 1680, Jeroni de Real es planyia de com voler tornar la guerra per aquestes parts i que la dita ciutat vol obrar com té acostumat en servei de sa monarquia un any i altre, i no és raó, se li tenuen les forces de manera que vinga a ser com una taronja sense suc. Però entenc que s'hauria de precisar molt millor els efectes no només de les guerres, sinó de la continuada exposició militar que té la ciutat de Girona. Això a través de tres grans línies d'investigació. Entenc que, en primer lloc, caldria quantificar les pèrdues humanes i materials conseqüència directa de les guerres, destruccions i morts dels setges, pèrdues de les contribucions dineràries i dels allotjaments de tropes, despeses per refer les fortificacions i les muralles, etc. En segon lloc, caldria veure les repercussions que va tenir sobre la ciutat el fet que durant tot aquest període l'interland natural de Girona es convertís en frontera de guerra i en escenari de contínua ocupació dels exèrcits espanyols i francesos. És a dir, caldria analitzar com el càstig de les bases humanes i materials de les zones que alimentaven demogràficament i econòmicament la ciutat va influir en la trajectòria d'aquesta. I tercer, i molt important al meu entendre, caldria estudiar com la inseguretat i les amenaces derivades d'aquesta llarga situació geomilitar van propiciar la fugida de capitals i d'emprenedors cap a altres ciutats o viles del Principat. Alguns casos, com els de la família Benagues, que en el 1732 la trobem a Barcelona associada als Milans i als Andreu, constituint una de les més destacades empreses familiars dedicades al comerç colonial, semblen apuntar cap a aquest fenomen. A tall de conclusió i per acabar. Entenc que els límits de la Girona dels 700, la Girona del segle XVIII, i les febleses de l'obertura de la ciutat a la modernització contemporània no es poden explicar sense aquesta trajectòria diferencial negativa en l'etapa barroca, per mi molt més important que no pas, per exemple, els setges de la Guerra del Francès. De fet, la majoria dels elements que normalment són aduïts per raonar les limitacions en les transformacions de la Girona del segle XVIII i començaments del segle XIX, per vivència del domini de les classes privilegiades de l'antic règim, encarcarament de l'organització gremial, manca de potència del sector manufacturer i comercial, etc., són més aviat els efectes, i no tant les causes, d'un procés històric ja endegat a finals del segle XVI. Un procés que, causat per la confluència de factors de tipus divers, canvis en l'organització territorial de l'economia catalana, factor monetari, factor militar, va provocar, i aquesta seria la tesi principal d'aquesta ponència, va provocar un dany, un important dany estructural a la ciutat. La forta minorització i la quasi descapitalització de la seva economia productiva, la qual, fins a l'equador de la centúria dels 500, tot i dels seus alts i baixos, havia demostrat tenir un teixit prou potent i resistent. Res més i moltes gràcies per la seva atenció.